Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics, amigues, tornem altra vegada amb vosaltres amb el Teatre de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, divulgant la poesia, el haiku i la tanca, també els contes curts i fent de poetes reconeguts, com també de creacions de nous talents i col·laboradors d'aquest programa radiofònic de cultura, fent una divulgació poètica, donant importància a les arts poètiques japoneses com és el haiku i la tanca i els contes zen i la poesia universal. Bona tarda, avui és dia 17 de gener, Sant Antoni Abat, i un seguit de festes en nom de, amb motiu de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs. Aquí, per exemple, podíem dir doncs que a Mataró exerceix de capital dels Tres Tombs el 2013 i és l'actor mataroní Joan Pera que ha estat la personalitat encarregada de fer el pregó d'inici dels Tres Tombs a Catalunya. L'acte va ser presidit per l'alcalde de Mataró, Joan Mora, i a la presidenta de la Federació Catalana dels Tres Tombs, Tània Guasch. Mataró va ser escollida com a ciutat capital dels Tres Tombs el 2013. Bé, sembla, normalment no en parlàvem mai de les efemèrides ni els costums, però és que una data com aquesta i una activitat com aquesta val la pena dir-la, perquè per exemple ja el dia 13 ja va començar a Sant Andreu amb els Tres Tombs, bueno, hi va un seguit de carruatges i van repartir 2 tonelades de caramels als assistents. Val a dir que Sant Andreu, tant a Sant Andreu com a el barri de Sant Antoni, són els dos més importants aquí a Barcelona i que per la seva importància doncs té molta gent i també té molta participació. Avui doncs, com que el dia 13 ja l'hem passat, doncs ara ens queda el dia 19, que és aquest dissabte, els que vulgueu anar-hi a Sant Antoni, o que al barri de Sant Antoni, comença a les 11 del matí i fa tot un recorregut que arriba fins a baix a les Rambles, dona la volta doncs per allà al final de les Rambles, o sigui al paral·lel. No, puja altra vegada per les Rambles i llavors va parar a la plaça Sant Jaume. O sigui, seria comença a Calàbria, Florida Blanca, Comte d'Urgell, Florida Blanca, Ronda Sant Antoni, plaça de la Universitat, Pelai, Rambles, carrer Ferran i plaça Sant Jaume, on allà acaba, diguéssim, la comitiva.
Aquest és el cap de setmana aquest,
sí? És aquest cap de setmana, sí. Este és el dia 19 de gener. Però val a dir doncs, que tot Catalunya aquesta festa es fa. O sigui que un serà pel mes de febrer, l'altre el mes de març, l'altre el mes d'abril, l'altre el mes de maig. Aquesta, per exemple, de Mataró, ho faran el dia 5 de maig. I també serà important perquè es preveuen gran participació, molts carros i carros, bueno, o sigui, ornamentats, carruatges
antics.
O sigui, els carros antics carregats amb les veles, bueno, el que havien llavors eren els
disfressats com antigament,
van vestits segons l'època i segons la tasca que feien, que és la de tragillers, no? Doncs la 16a trobada de la Federació Catalana dels Tres Tombs a Mataró serà el 5 de maig. O sigui, per poc que pugueu, doncs us diria que no us ho perdéssiu i porteu la càmera de fotografiar, perquè són aquestes coses que al segle XXI encara veurem carros i com al segle passat es treballava. I felicitats a tots els Antonis. Sí. I sobretot els que tingueu gossos, gats i... Bueno, els gats no gaire, perquè si us arremullen de millor s'encongeixen, però per aquí tu, els gossos i tot això, a la benedicció dels animals, doncs gairebé cada barri ho fa, i el dia 19 també podeu aprofitar per fer-ho. Bueno, doncs ja hem fet ja una mica la presentació d'aquesta efemèride i començarem el programa, tot i dient que enguany doncs sí que intentem doncs que volem posar a l'abast de les noves generacions d'aquest projecte cultural que es fem a través de Ràdio Gràcia, és el Teatre de Butxaca del Coll, aportant coneixements que ajudin a estimar la poesia universal i les especialistes de haiku i tanka en català, castellà, japonès i esperem en altres idiomes fer-ho més endavant. Per això, doncs, si algú dels oients és veí del barri del Coll i li va bé venir per la ràdio, el convidem a que pugui participar en el nostre equip fent lectura de poemes tant de haiku com d'altres, i també especialment per anar posant una mica més d'idiomes, a ser possible que hi hagi català i un idioma estranger, i català i un idioma estranger, i el japonès amb idioma català o castellà, que és el que fins ara venim fent, encara que moltes vegades la Susana ens ho fa tot en castellà.
Sí, avui no, avui ho faré en català.
Avui faràs en català. Bé, sí. Ja va bé. Doncs. Ens hem d'anar repartint perquè, evidentment, hem de tenir respecte per totes les cultures i les llengües.
Totes les llengües són bones, totes les cultures també.
I una mica de sort encara que catalanitzarem doncs, el ministre Wert.
Sí, que es vol treure ara.
Bé, doncs ara començaràs...
Sí, començaré amb un conte zen.
Ah, això està molt bé, això.
Un conte zen. El zen és una actitud davant del món que ajuda al coneixement personal. Però a més, per instal·lar-nos en l'harmonia, la serenitat, el zen utilitza un recurs sorprenent, el conte. El conte zen no renuncia a res. La rialla, l'absurd, la provocació, la brutalitat, però també la tendresa, la compassió, el meravellós, la poesia i el silenci. I aquest llibre és de Henry Brummel, Els millors contes zen, i aquí he escollit, vaig a llegir un d'ells, que es titula La lluna amb una galleda vella. El Satori, el desvetllament a la consciència del Buda, la il·luminació, segons les doctrines del zen, sorgeix en ocasió d'un esdeveniment improvisat, d'un atzar, d'una oportunitat, en els esperits preparats per acollir-lo. Com el lladre a la casa buida, l'ànima que s'ha desfet del seu ego. És el principal del zen, no? Una monja estudiava el zen dia darrere dia. Des de feia 33 anys havia ingressat en el monestir als 17 anys, en qualitat de jove novícia. Ara en tenia 50. La seva vida de fertilitat era acabada. No li sabia pas greu. Es dedicava a les ocupacions quotidianes amb paciència i amb un estat d'esperit inalterable. Preparava l'arròs o l'ordi torrat, anava a matí i vespre a buscar l'aigua al pou, que es trobava en un centenar de metres. De vegades la visita un núvol de melancolia, però el feia fora. Practicava meditació amb regularitat, reflexionava i estudiava els escrits dels grans mestres del passat. Però no havia conegut mai el Satori, la pau inimaginable, que inunda sobtadament l'ànima astorada, la rialla, la gran rialla del desvetllament. Un vespre tornava del pou i queia la nit. Distreta, observava el reflex de la lluna en l'aigua de la galleda. Era una galleda vella, al fons de la qual ella mateixa havia adobat amb un teixit de bambú. De sobte, el fons improvisat cedí. L'aigua s'escapà i la lluna va desaparèixer immediatament amb l'aigua de la vella galleda. En aquell moment, la monja va conèixer el Satori. Va ser lliure. El Zen és una experiència íntima que permet unir el visible i l'invisible, el relatiu i l'absolut, allò que ha passat i allò que resta. No és ni el bé ni el mal, ni és el sí ni el no, ni la buidor ni la plenitud. Es troba més enllà del món dels contraris, d'un món construït per l'intel·lectual. Escriu Suzuki, inaferrable, té tanmateix com tota expressa humana i dins el marc del budisme els seus temples, les seves tradicions, els seus ritus, els seus codis, el seu llenguatge. Si jo, cristià, crec en el valor del Zen, és una vida cristiana, és perquè el Zen no està lligat a cap religió, a cap creença. Només invita a una major autenticitat, a no tancar-se en els dogmatismes, a no anquilosar-se en els ritus sense vida. Els seus fruits es constaten en els més grans mestres: la simplicitat, el desinterès, l'esperit de pobresa, la compassió, l'amor, l'alegria, l'equilibri i la serenitat. De vegades s'ha dit que el Zen és la religió de la serenitat, però la seva naturalesa exacta no es pot analitzar. El Zen és com la llum, i què es pot dir de la llum sinó que il·lumina, transforma? Els contes són, entre d'altres mitjans, hàbils: la pintura, el teatre no, el tir amb arc, l'arquitectura, els jardins, la poesia, els haikus, la meditació, el silenci, una expressió, una indicació, un camí. És el dit que assenyala la lluna. I es podria dir moltes coses més, no, del Zen, que no és cap religió, com diu aquí. No és religió, és a l'esperit, però no té que veure.
És ben bé una filosofia.
Exacte, a part de la religió.
Bé, mica en mica anirem aprenent coses.
Sí, hi ha coses, sí, s'ha de treure molt, hi ha molta amiga, s'ha de treure molt, es pot esbrinar molt, no? Aquest llibre explica bastant, bastant bé.
Molt bé, molt bé. I ara el Sebastián ens ha de llegir. Què ens llegirà?
Bueno, para comenzar, lo que le dicen las mujeres a los maridos.
Esto va en broma, todo esto.
Es broma, sí.
Todo esto es en broma.
Es broma. Cariño, vete al supe, limpia el sofá, friega y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo a la tele, compra un desatascador y saca al perro un rato. Lo que entienden ellos. Vete al sofá y mira la tele un rato.
Lo tuercen, ¿no?
Esto es, bueno, está bien. Cada uno hace una interpretación a su manera, ¿no?
Para empezar. Los políticos. Esto no sé cómo llegó a mí hace ya mucho tiempo, pero el otro día en un cajón me salió, digo, mira, lo voy a llevar. Vale, y como viene tan bien de un tiempo a esta parte cómo van los políticos.
¿De quién es este?
No lo pone. Lo que sí dice es, por favor, leerlo completo, vale la pena. Es impresionante la creatividad de quien lo hizo.
O sea, que es anónimo.
O sea, hay que leerlo normal y después de abajo para arriba.
Ah.
Es anónimo. Bueno, aquí no pone nombre. En nuestro partido político cumplimos lo que prometemos. Solo los imbéciles pueden creer que no lucharemos contra la corrupción. Porque si hay algo seguro para nosotros, es que la honestidad y la transparencia son fundamentales para alcanzar nuestros ideales. Demostraremos que es una gran estupidez creer que las mafias seguirán formando parte del gobierno, como en otros tiempos. Aseguramos sin resquicio de duda que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que se puede seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que se acabe la situación privilegiada y el tráfico de influencias. No permitiremos de ningún modo que nuestros niños tengan una formación suficiente. Cumpliremos nuestros propósitos aunque los recursos económicos se hayan agotado. Ejerceremos el poder hasta que comprenda desde ahora que somos la nueva política. Ahora de abajo para arriba. Somos la nueva política. Comprenda desde ahora que ejerceremos el poder hasta que los recursos económicos se hayan agotado. Cumpliremos nuestro propósito aunque nuestros niños tengan una formación insuficiente. No permitiremos de ningún modo que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que se pueda seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Aseguramos, sin resquicio de duda, como en otros tiempos, las mafias seguirán formando parte del gobierno. Demostraremos con una gran estupidez creer que para alcanzar nuestros ideales, la honestidad y la transparencia son fundamentales. Porque si hay algo seguro que para nosotros es que todos lucharemos contra la corrupción. Solo los imbéciles pueden creer que en nuestro partido político cumplimos lo que prometemos.
Bien, es hábil esta pluma.
¿Y quién lo ha escrito esto? No, es un anónimo.
Sí,
bueno, no sabes.
Hace años que tengo esto, no sé de dónde.
Sí.
¿Cómo lo dieron a mí? Y no sé ni de dónde lo sacaron. Pero está bien, está
tiene
bien.
La habilidad de escribir de arriba abajo y de abajo arriba, diciendo
lo contrario
y lo contrario.
Es muy difícil, hay que tener una mente privilegiada para hacer esto, ¿eh?
Sí, yo de verdad que no lo sabría hacer, ¿eh?
Yo tampoco.
Bé, i ara jo et voldria parlar una mica de que l'humor ens arriba a la nostra vida, però que ja és vella i que pràcticament és una part d'una filosofia. I aquesta filosofia, doncs, algú ja ha començat a escriure i pràcticament diríem que podíem començar explicant la llei de la no contradicció. Diu, Tasso té raó. Comencem amb un acudit clàssic que s'inspira en la lògica aristotèlica. Un rabí celebra un judici al seu poble. Esmuel s'aixeca i es posa el seu cas. Rabí, l'Itzac cada dia passa amb les ovelles per les meves terres i m'està malmetent els cultius. Són les meves terres, no és just. Tens raó, diu el rabí. Llavors, però, Itzac s'aixeca i diu, però rabí, si no passo per les seves terres, no tinc manera de portar les ovelles a beurar a la llacuna. Sense aigua, se'n moriran. Fa segles que tots els pastors tenen dret al pas per les terres que envolten la llacuna, o sigui que jo també n'hauria de tenir. Tens raó, li diu el rabí. La dona de la neteja, que ho ha sentit tot, diu el rabí. Però, rabí, no poden tenir raó tots dos. Tens raó, replica el rabí.
Pues el problema queda igual, no? Queda igual de sempre.
I després hi ha un altre que es diu raonament il·lògic, és el malson dels filòsofs, però, mare de Déu, que em pot de ser útil, potser per això és tan freqüent. Diu així, un irlandès entra en un bar de Dublín, demana 3 pintes de Guinness i se les veu prenent ara un glob d'una, ara un glob de l'altra, fins que se les acaba. Després en demana 3 més. El cambrer li diu, és més probable que no perdin el gas si les demana d'una en una. L'home li diu, sí, ja ho sé, però tinc 2 germans, un als Estats Units i l'altre a Austràlia. quan van començar vides separades, ens van prometre que tots tres veuríem d'aquesta manera en record dels temps que vivíem junts. Aquestes dues són una per cada germà i la tercera és per a mi. El cambrer commogut li diu: quin costum més maco. L'irlandès es converteix en un client habitual del bar i sempre demana de la mateixa manera. Un dia entra i demana dues pintes. Els altres parroquians se n'adonen i el silenci envaeix el bar. Quan l'home s'acosta a la barra per fer una segona ronda, el cambrer li diu: el meu condol, nano. L'irlandès diu: ei, no, tots dos estan bé, el que m'acabo de fer mormó i he hagut de deixar de beure.
Oh, yeah. Fer-se mormó és raríssim, eh?
O sigui que ell seguia, ell bevia pels altres, ell no, ell complia amb el seu beure, que era no beure.
Bebe perquè soy astèmia, no? Que deia aquell. Bueno, aquí us explicaré un altre conte. La dona de glaç. Una vegada hi havia un jove tot sol, vivia en una pobra cabanya, sense amics ni parents. Un matí d'hivern observava els caramels que es formaven al reflec de la teulada, gotes de cristall que brillaven al sol, i clamà: voldria que el cel m'enviés una esposa que tingués la blancor irisada, la meravellosa bellesa del glaç. Aquella nit, quan s'anava al llit, van trucar a la porta. Qui hi ha? Sóc la noia que has demanat al cel aquest matí. Vinc a oferir-te a tu com a esposa. El jove intrigat obrí de seguida. Al llindar hi havia una dona jove i molt vella. Tenia les mans d'opalina i les seves galtes nacrades i suspiraven amb la claror de la lluna. Entra, digué seduït. Quan la noia es va veure instal·lat a la cuina, el jove la interrogà: estàs ben decidida a casar-te amb mi? Sóc pobre i llogo els meus serveis a qui em vulgui donar feina. Sóc un mal partit i tu ets tan bonica? Ella va respondre que ja ho sabia tot allò i que si l'acceptava es quedaria a casa amb ell. Es van casar i van viure tot un any en perfecta harmonia. Un dia, un dels seus veïns, que era un home servicial i cortès, els convida a una festa d'aniversari. I amb aquell motiu es proposà d'utilitzar el bany calent que acabaven de fer-se instal·lar a casa seva i del qual se sentia molt orgullós. La dona refusà, pretextant que no hi havia res que li fes tant de bo com l'aigua calenta. Però el jove marit insistí: no podem pas ofendre al nostre hoster, un veí tan amable. La dona cedí. Al vespre del bany, el marit, veient que no tornava, s'inquietà i anà a cercar-la. En lloc d'ella, només trobà dues cintes blaves i una pinta de carell que surava en l'aigua. La dona de glaç s'havia fos. Això ho han contat. Clar, i no volia banyar-se amb aigua calenta perquè es moriria, bueno, moriria, es desfaria, no? I aquí hi ha una explicació del Zen, i diu: el budisme Zen sovint es proposa contes enigmàtics, però en la dona del glaç, amb aquest conte, la moralitat de la faula resulta evident. Un marit jove, per ignorància o estupidesa, envia la seva esposa a una mort segura. Es podria resumir així: cal reflexionar abans d'actuar. Aquesta lectura no és pas inexacta, però la visió Zen és diferent i més profunda. Allò que és, és. El marit, en refusar la realitat, es nega els fets. La seva esposa és una dona de glaç. S'impedeix simbòlicament l'accés a la via de l'alliberament. Clar, una cosa es contradeu, se contradice una cosa con la otra, no?
Wow.
Sí, sí.
Bé, bé.
Bueno, ara, antes era para las mujeres, para los maridos, ahora para los padres, pero esto es serio ya.
No, menos que haya para toda la familia, ¿eh? Que quede bien.
Sí. Mi hijo nació hace pocos días, llegó al mundo sin problema, pero yo tenía que viajar y tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos me lo esperaba, comenzó a andar y hablar cuando yo no estaba. Qué rápido crecía y cómo pasaba el tiempo. pero yo estaba tan ocupado. Mi hijo, a medida que crecía, me decía: papá, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresa a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese, jugamos juntos y ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo: gracias por la pelota, papá, ¿quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo, tengo mucho que hacer. Está bien, papá, otro día será. Se fue corriendo, siempre en sus labios las palabras: quiero ser como tú. Mi hijo regresó de la universidad el otro día, todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco. Hoy no, papá, estoy muy ocupado. Por favor, préstame el coche para visitar a unos amigos. Ya me jubilé. Mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hola, hijo, quiero verte. Me encantaría, papá, pero no tengo tiempo. Tú lo sabes. El trabajo, los niños, pero gracias por llamar. Fue increíble oír tu voz. Al colgar el teléfono me di cuenta de que mi hijo era como yo.
Sí, los esquemas se repiten, ¿eh? Y es que da más importancia a unas cosas y otras menos.
Después, cuando ya no tienes remedio, lo queremos arreglar.
Lo queremos arreglar y no hay manera.
No hay manera, ya está todo perdido.
Cierto, cierto. Bueno, estos los esquemas los vamos pasando de unos a otros, de padres a hijos, con una naturalidad que después, cuando nos vemos reflejados en ello, entonces nos damos cuenta de que...
Nos damos cuenta de los fallos nuestros.
Nuestros fallos, sí.
Hay que darse cuenta a tiempo.
También.
Yo creo que es cuestión de nivelar y buscarle a cada cosa a su tiempo, sin abandonar ninguna.
Sí, pero...
Lo que pasa es que a veces nos vemos obligados, pero otras veces que nos dejamos llevar, diría yo.
Sí, porque yo he visto muchas veces que las señoras le piden a sus maridos que haga una serie de cosas que el marido las quiere hacer, pero que por la profesión que tiene le es casi imposible.
Exacto.
Entonces está en la balanza aquello: o atiendo a mi mujer o desatiendo el trabajo. Si desatiendo el trabajo, ¿qué me va a pasar? Entonces estos análisis son los que van mermando pues un poco la convivencia, y de ahí viene.
Sí, pero a veces porque no nos conformamos, queremos más, más, más y más, y resulta que perdemos otras cosas que tienen más valores que eso.
Estoy de acuerdo.
¿Sigo?
Sí.
Bueno. El ciego y el jorobado. Después ya leeré algo mío.
Vale.
No hay mal que por bien no venga. Gusto, vista, olfato, oído y tacto son los 5 sentidos que nos acercan o nos alejan del mundo y a veces de nosotros mismos. Un ciego y un jorobado vivían juntos por necesidades económicas. El jorobado hacía pulseras que vendía en el mercado mientras el ciego realizaba las tareas domésticas. Los dos se llevaban bien, hasta que un día el jorobado, ya viejo, quiso dejar de trabajar. Durante años había ahorrado, pero no quería compartirlo con su compañero. Ese mismo día compró pescado, se lo dio al ciego y se excusó para no comerlo en casa. El ciego agradeció el regalo y mientras limpiaba lo puso a cocer en una olla. Pero al cabo de un rato, un malísimo olor inundó toda la casa. El ciego pensó que vendría de la calle y cerró las ventanas, pero más tarde se dio cuenta que el olor salía de su olla. Un pestilente vapor se le metió entre los ojos. Cuando logró abrirlo, podía ver. Y vio que dentro de la olla había una serpiente venenosa. El jorobado había intentado matarle. A pesar de su alegría por haber recuperado la vista, se escondió y cuando su compañero entró por la puerta, le dio un golpe tan fuerte en la joroba que inmediatamente la espalda se le puso recta. Y los dos estaban tan contentos por haber recuperado sus facultades que, lejos de enfadarse, se perdonaron mutuamente. Algunas veces el destino es tan inesperado y sorprendente que puede transformar lo imposible en algo alcanzable.
Muy bien, bien, el golpe en la joroba debía ser terrible, por eso.
Se curaron. O sea, no hay mal que por bien no venga.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero vaya uno...
Vaya dos elementos.
Bé, continuarem amb aquesta lògica inductiva ara, de la filosofia de l'humor també. Diu: la lògica inductiva raona a partir de casos concrets per arribar a teories generals i és el mètode utilitzat per confirmar les teories científiques. Així, per exemple, ara parlarem de Sherlock Holmes, i començo així dient: Holmes i Watson han anat de càmping. A mitjanit, Holmes es desperta i clava un copet de cols a Watson. Watson li diu: mira cap al cel i digue'm què veus. Veig milions d'estrelles, Holmes, diu Watson. I quina conclusió en treus, Watson? L'home hi pensa un moment. Bé, contesta, astronòmicament, això m'indica que hi ha milions de galàxies i potencialment bilions de planetes. Astrològicament observo que Saturn està situat a Leo. Urològicament dedueixo que són, si fa no fa, un quart de quatre. Meteorològicament sospito que demà farà un dia molt bonic. Teològicament veig que Déu és tot poderós i que nosaltres som petits i insignificants. I tu què en penses, Holmes? Que n'és d'idiota, Watson. Algú ens ha robat la tenda. Estaven intel·lectualitzant, però al final s'adona de la cosa més principal, que tot el que està veient ho veu perquè li han robat la...
Ell està a les estrelles, no? Veu les estrelles.
I ara jo llegiré un epigrama meu, escrit l'any 2004, el qual ja ha plogut molt, però penso que el tema encara és vigent. Aquest epigrama diu així: viure la política. Els epigrames acostumen a parlar una mica a l'altre, i em diu: viure la política, amic meu, és com viure la pagesia. Jo, però, la visc com el pagès la collita, els temporals de calamar-se, els aiguats i el vent o la sequera dels camps sense aigua. Visc la sensació a debades contrària de que, quan amainen els temporals i fan recopte i anàlisis, es freguen les mans, encara que no ho sembli, els pagesos hisendats, que gairebé mai en surten perdent. I a vegades resen els sants, perquè una pedregada a temps estalvia feina i s'omple les arques en subvencions corulles de diners. Tot i que el pagès petit es recorda dels núvols, de l'aigua i del Déu que els ha parit, en quedar-se sense collita ni subvenció, que és pel ric. Així és la política i la pagesia.
També és veritat. Els grans sempre guanyen, i els petits, no? Com el dicho que diuen, el pez gordo se come al pequeño. No? És molt, molt antic, però... Sí, és veritat, sí. Ara, canviant de registre, tinc unes poesies del Gicón de Belli, del llibre Mi íntima multitud. El té el 5è Premi Internacional de Poesia Generació del 27. És de la col·lecció Visor de Poesia. Placer del chocolate. Un cuadrado oscuro de chocolate tiene para los dientes el mismo efecto sensual que el lodo de los pies traviesos de la niñez. En la lengua, la densa materia oscura suelta saliva en rojos cauces. El chocolate se disuelve en dulce espeso fango cuando lentamente se acarician los bordes, hasta que la tableta en la cavidad cálida suelta aromas, recuerdos y flores en las distendidas papilas. Ríos de chocolate atraviesan encías y resquicios dentales, y el placer que uno sabe fugaz de sus vueltas atrapa en la boca. Devoro chocolate ahora que no tengo, para lícitamente y sin culpas abandonarme al erotismo. Comiendo chocolate pienso en tu piel a mordiscos, pienso en tus piernas, tus pies, pienso en los manjares suculentos de la vida.
Se ve que al tío le gustaba el chocolate, ¿eh?
Ah, es una mujer, es chocolate, ¿eh? Sí, es una...
¿Qué tendrá el chocolate que nos gusta tanto a la mayoría?
Sí, ¿eh? Sí, sí,
pues tiene todo esto.
Eso es un placer, y comparan el placer del chocolate, pocos son, se resisten, sí, es verdad. No, es Yoconda Belli, es una mujer que es nacida en Nicaragua en 1948, y destaca las letras hispanoamericanas contemporáneas. Aquí hay otro, dice: huellas. Pronto me marcharé a selvas de humo y de concreto. Andaré calles de ciudades hostiles. Mi nombre sonará a otro nombre. Mi rostro parecerá otro rostro. Por eso aquí esta tarde así quiero quedarme, viendo desde lo alto mi rebaño de volcanes azules, dejando que el paisaje se me crezca por dentro, que el lago se me instale en los pulmones, que las nubes se expandan en mi sangre, que me nazcan volcanes en los ojos, que esta visión de mito y epopeya alimente los ríos interiores con los que me sostendré cuando abra la distancia su profunda frontera.
Sí,
bueno, aquí no es tan conocida, pero en Hispanoamérica es muy famosa.
¿Cómo era?
Gioconda Belli, es de Nicaragua. Creación, la soledad del escritor, la fragua lenta, ingrima de la palabra, el peligro y sus chispas, el enfrentamiento cotidiano con el cansancio y las distracciones, el país que ando siempre colgado en la garganta con sus campanarios, soledad del alma que añora ruidos lejanos y la soledad del escritor, la de siempre, la de a diario, la pantalla encendida ausente y azul como un cielo sin estrellas, un universo donde solo la única diosa posible, un universo donde soy la única diosa posible.
Antes se decía que la soledad del escritor era la hoja en blanco.
Sí.
Ahora ya es la pantalla.
Sí.
Sí, cierto, cierto.
Sí, claro, vamos evolucionando, ¿no?
Sí. ¿Metemos algo de humor?
Espera, déjame hacer un par de...
Ahora vamos a adivinanzas.
De adivinanzas y después continúas. Vamos a ver. Per bo i per bonic em pengen. Em veus groc quan estic bo. Estic pres i estic alegre, i si em lliberes, sóc mort.
La llimona. Ah, l'ocell.
Bueno, però... És groc, és groc.
Ah, amarillo. Canario.
Ah,
el canario. Ah, jo deia, la llimona no puede ser, perquè, claro...
No, la llimona voladora no...
Claro, ahí fallava les ales.
Llavors hi ha l'altre que diu... Blanc fou el meu naixement. Em van pintar amb forts colors. He causat jo forts turments i he empobrit a molts senyors.
La bruixa?
No. Blanc fou el meu naixement. Em van pintar amb forts colors. He causat jo forts turments i he empobrit a molts senyors.
Ah, les cartes. Naipes.
Ah, això.
Els naipes, no?
Està fina bé. Bueno, farem una altra i llavors ja continuarem. Com que som petits, bueno, sí, faré una altra. Encara que sigui fosc, comencem per dir-li clar. I encara que sigui jove, li diuen vell, què serà? Clar, vell, què serà?
Ah, sí, ho diu la paraula, clar, clar, vell. Bueno, això és un joc de paraules més que una endivinalla, no?
Sí, però ara perquè jo he repetit.
Perquè ho has...
Encara que sigui fos, comencen per dir-li clar. I encara que sigui jove, li diuen vell.
Clar.
Què serà?
Clar.
Clar, vell.
És un joc de paraules, sí, sí.
Aquí n'hi ha un altre que diu... Duc bigoti com els gats. Com el gat, em cobreix pell. Com el gat, sé de miolar. Per qui sóc endevinar, no es necessita cervell.
El ratolí. No.
Duc bigoti com els gats. Bigoti. Com el gat em cobreix la pell. Com el gat sé de miolar, per qui sóc endevinar, no en necessita cervell.
La gata.
Ara
sí, ara, ja deia jo. Repite lo mismo que el gato, pues nada, la hembra, la gata, sí.
¿Sabéis qué le dice el ataúd al muerto?
No.
Acomódate bien que el viaje es largo.
Pues sí. Sin retorno. Viaje sin retorno.
Una parábola de la casada infiel de García Lorca. Un poquillo larga. La joven del vestido rosa y que yo me la llevé al río creyendo que era una moza y resultó que era un tío. Dormían los murciélagos acurrucados en sus nidos. No caímos en un barranco, pero estuvimos en el filo. Se apagaron los faroles y cantaban los grillos. Dormían los caracoles y también los pajarillos. En las últimas esquinas resulta que nos perdimos por el olor a sardina que le seguíamos el tufillo. Nos habíamos extraviado, cogimos distintos caminos para poder encontrarnos el trabajo que tuvimos. Al volvernos a encontrar, toqué sus pesos aburridos. Tanto se le van a aplanar que parecían dos ladrillos. El almidón de Senagua me molestaba al oído. Le tuve que echar agua para evitar los ruidos. Como una pieza barata comprada en el mercadillo, resultó que era tan áspera que lo llevaba escocido. Habíamos comido de sobra las judías con tocino. Dejamos una peste horrorosa de los huescos que nos dimos. Nos dolía la barriga, se soltaron los intestinos. La ropa nos bajamos deprisa y defecamos en el camino. A ese que soltamos hicieron un hoyo en el limo y la gente que pasaron nos pusieron de cocinos. Al pasar la zarzamora nos pincharon los espinos. Se ve a la ametralladora que empezaron a darnos tiros. Los dos salimos corriendo y nos caímos en el río, quedando por suerte ileso, pero salimos arrecidos. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo me quité la faja, ella se quitó el corpiño. Se acabaron las bravatas al empezar a caer rocío. Sin ropa y la carne mojada, nos íbamos a morir de frío. Sus muslos me resbalaban igual que peces podridos. Cada vez que los tocaba, me salía un salpullido. Aquella noche no corrí, me quedé muy paradito, ni monté en potra ninguna cuando yo le vi el palito. No quiero decir su nombre porque por poco le atizo. Yo que me tengo por hombre, vaya faena me hizo. Ni hubo beso en la arena, ni hubo revolconcito, y a mí me dio mucha pena perder un tiempo tan bonito. Me porté como San Eloy, se me quitaron los bríos. Como ya no sé quién soy, yo me los llevé del río. Le regalé un paragüero y un encaje de bolillo. Cuando yo le vi los, hasta me quedé sin sentido. Me había pasado tres pueblos y aún no me lo explico. Si no me guarda el secreto, lo convertiré en chorizo. Eso de los Araza ha sido un resabio mío. A mí las mujeres me agradan, pero para nada los tíos. Eso solo les pasa a los que no son precavidos. Otra vez que de nuevo salga, el letrero se lo miro. Ni estaba casada ni llevaba abanico. Ni pie ni carta, se equivocó Federico.
Bueno, pues sí que se equivocó de verdad.
Bé, faré dos de... Bueno, aquest també és de l'any 2004. També és meu i es diu Cabells atzabeja. Atzabeja és l'azabache, eh?
Ah, l'azabache.
Perdón, com ha dicho?
Atzabeja. Sí, suena raro.
Sí, no se puede saber a lo mejor.
Porque no se usa siempre. Atzabeja, cabells atzabeja. Mentre venies cap a mi et contemplava. Vesties de negre com els teus ulls atzabeja, que eren com el reflex brillant d'un astre que restava sol al firmament. Per un moment vaig pensar que portaves dol, però el teu somriure feliç i sense tristesa va confirmar-me l'equívoc. I encara et veig, i encara et vaig veure més preciosa. Et vas aturar amb el somriure als llavis, em vas fer un petó d'amic, de germà, oferint-me la mirada franca de qui viu el dia i la nit amb felicitat i la pau de l'ànima. La cara, el teu perfil hel·lènic, em recorda sempre la poesia grega, el cànon estètic de la bellesa del cos, l'amor i el bes també de l'esperit i la saviesa. Ara et veig vestida de negre i estic content de saber que res et dol i que l'alegria corre per les teves venes amb força desbordada com els elements. Te'n vas anar ràpidament, sense poder dir-te res. Jo et volia convolar per a provocar-te la mirada brillant i franca i el teu sublim somriure rubí ornamentat de perles blanques. Vaig baixar les escales i et vas mesclar entre la multitud, dins d'un mosaic de colors, de cultures i de gent, homes, dones i nens, i allà continuava sent la peça del mosaic més preciosa.
Oh, que maco, molt bé, molt bé. Doncs Lluït,
i ara en llegiré un altre, que aquest també és l'any 2004, que es titula El goig de viure. Deixem-nos embolcallar per l'aroma odorífica Arcàdia dels sentiments. Passegem la nostra il·lusió Corulla, caminant pel roserar de l'amor, gaudim en goig la seva fragància. Agafem-nos les mans, que és el lligam dels nostres sentiments i emocions. Lluitem per assolir els projectes que sempre ens van tancar les portes a les il·lusions i les idees. Agafem-nos les mans ben fort. Caminem vers l'horitzó. Caminem, pugem al cim, la carena. Guaitem la plana des del turó i veurem enderrocades les muralles. Veurem el cel i els violetes llunyans, el verd dels camps de blat naixent i els maragdes dels boscos de pinedes, l'embruix de la natura fent estora verda als nostres peus. Assaborim-nos els cossos, acaronem-nos i gaudim els anys de tardor, estenuant-nos i fem-los viure com si fos primavera amb tot el seu esplendor. Vivim en goig la vida, lluitem amb força sense neguits, fruïm el gaudi del viure, creguem en l'embruix del sexe, encara que sigui amb elixirs d'amor.
Molt bé, molt
bé. Encara tenim temps per poder fer unes quantes més. I l'autora aquesta és... que és...
Sí, és... Jo quan de Beijing nací en Nicaragua en el 1948, destaca les letres hispanoamericanas contemporáneas. Fresca y vitalista, profundamente personal, tiene un estilo que escapa a cualquier corriente o escuela. Erótica, feminista y revolucionaria, su voz sincera es un salto hacia el mundo. Y voy a leer otra de ella, de este libro, que se llama Mi íntima multitud. Lo que amo y desamo. Amo de vos tu constante deslumbre por la vida, tu sonrisa, la manera en que te fluye del cuerpo la alegría, tu ironía de niño, divirtiéndose con su propio encanto. Amo la solidez de tu antebrazo, la punta cuadrada de tus dedos, los gestos de tus manos, son suficientes para evocarme pasiones arrebatadas. Amo verte dormir, abandonado y hermoso, las carnes apareciéndote las sienes, tu manera de andar desnudo, tus piernas firmes y nerviosas. Amo tu amor al mar y a los árboles, la manera fácil con que te brotan las lágrimas. Tantas cosas sencillas amo de vos, y tantas cosas complicadas, tu obsesión con la infancia, con los veranos en Santa Margarita, el Mediterráneo, el abuelo severo pero también dulce, el jardinero artista de las bugambilias, tus amigos asustados entre los olivos al atardecer. Te amo cuando salís de la ciudad y en el campo tus manos fuertes podan los viñedos o conducen al tractor para abrir senderos en el bosque. Amo tu pasión por los caballos y la manera en que conoces el sitio exacto donde les gusta que los acaricien. Amo también tu facilidad para encariñarte con los perros y hacer que te reconozcan. Amo tu gusto por la comida, los quesos, el salame, el buen vino, tu habilidad para conocer las frutas y para inventar frituras de hierbas y hacer que la casa entera huela a tomillo, orégano y albahaca. Amo la manera en que cortas las cebollas, los tomates, las verduras y tu desenfadado para echarlas al fuego, y la celeridad con que sabes preparar y hasta adornar los más deliciosos platos. Amo tu afición por los libros, por Tintín, por las ediciones del 1700 y el 1800, la delicadeza con que abrís sus hojas antiguas y extendes sus dibujos frágiles y misteriosos. No cesa de maravillarme tu íntimo conocimiento de las máquinas, la certeza que muestras para penetrarles el corazón y descifrarles los secretos. Amo la honestidad de tu criterio, a veces tu terquedad, a veces hasta tus incomprensibles lealtades. El hecho de que aún guardes para mí vastos territorios inexplorados, ricos yacimientos por descubrir. Un amo de incesante actividad, tu constante exhortación al atletismo, al alpinismo, al patinaje, a cualquier cosa menos a estarte quieto, apacible. No amo por lo mismo las mañanas de domingo con vos, ni tu poca disposición a quedarte perezoso en la cama, preparar un desayuno lánguido con una flor del jardín y regar el periódico Las Noticias del Mundo entre las almohadas. No amo tu lealtad a ciertas rutas conocidas, la rutina de los mismos restaurantes, la opción inevitable por el cine. No te amo cuando te pones distante y equiparas la eficiencia con la frialdad, o quieres disponer las emociones en un calendario, o te refugias en la palabra y el discurso, olvidándote del poder, del toque de tus manos. No amo que me busques la imperfección, que postergues la lectura de mis poemas, que no me concedas el derecho a lo románticamente cursi, la sagrada idiotada de los cumpleaños, las bienvenidas cálidas en la puerta de llegada del avión. Son pocas las cosas, ya ves, que te reclamo: un poco más de calor, unos cuantos grados más de ternura, una mayor comprensión a mi desmedido amor por Nicaragua, una valoración más justa de mis renuncias, que consoles mi nostalgia sin enjuiciarla, que me acompañes en los miedos, en la fragilidad como en la fortaleza, que comprendas el inmenso poder que el amor que te tengo te confiere sobre mí.
Escribe con sencillez, sí, o escribía con sencillez, sí. Esa mujer.
No, me encanta.
Es muy maco, sí.
Este es uno de los libros para tener la biblioteca.
Sí, es bueno. Me lo regalaron hace mucho tiempo. Sí.
Bueno, ya que estamos con Federico García Lorca, pues una que escribí hace poco tiempo. Precisamente la titula así, Federico García Lorca.
Lo tendremos que dejar porque no nos da tiempo para leerla. Entonces acabaré pues con...
Vale. Pues para la próxima semana.
Sí, déjalo para la próxima semana, sí. Ahora farem dos de molt... un de molt petitet i pràcticament ja ens tocarà acabar. Aquest és de l'any 2001 i es diu Formosa. La vam veure tan jove, formosa, pueril, virginal i sensible com una delicada flor. I per aquestes raons no vam pas voler per cap concepte profanar-la. Vam mirar-la, gaudint-la en silenci i en la més pura contemplació d'aquell bé de Déu que sensibilitzava els homes. Viure. Viure enamorat és tenir tanta força com per a poder assolir amb les mans l'infinit. Això, si arriba o no s'hi arriba. I aquesta diu: cos i ànima. Buscant-li el cos, li trobà l'ànima. I es varen estimar. Bé, estimats oients, ha arribat el moment del comiat, tot i desitjant que hagueu gaudit aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la literatura a través del Teatrit de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. El nostre agraïment als col·laboradors que avui ens acompanyen, que és Susana Domènech i Sebastián Ruiz, com a tècnic de la ràdio, Jordi Domènech. I us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda. Us parla Salvador Barrau. ¶¶